Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Passen els dies, avança la setmana i l'actualitat al Sabadell gira al voltant de la infermeria Arlequinada. Ja deia dissabte passat Òscar Cano a Fuenlabrada que tant de bo tinguem un final de temporada tranquil en el capítol de les lesions. En la mesura que això sigui així, que sigui possible, les opcions sabadellenques de permanència aniran a més. I tranquils, que no és que hi hagi hagut cap contratemps més, però sí que no fa pinta que tinguem moltes novetats en el capítol de les recuperacions pel primer dels duels directes que tindrà el centre d'esports el de dissabte a les 4 contra el Teruel. Ni Moyano, ni Amelivia, ni Baena, ni tampoc Baselga s'entrenen encara amb el grup i, insisteixo, no fa pinta que Cano pugui comptar amb cap d'ells d'aquí a tot just 3 dies. Queden 8 jornades per davant i és clau també no forçar la màquina abans d'hora i reaparèixer abans del que tocaria per evitar recaigudes, però és una evidència que no ha estat de sort en aquest sentit el Sabadell els últims 2 mesos de competició.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar, al control de so, arrenquem avui dimecres 3 d'abril.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Un dia en el qual hi ha Premier League amb 2 candidats al títol anglès jugant aquest vespre. A 2:00 l'Arsenal rep el Luton a l'Emirates i a 21:15 el City, també de local, s'enfronta a l'Aston Villa. La Guàrdia Civil ha tingut Luis Rubiales a la seva arribada a Barajas, procedent de la República Dominicana. A més, de seguida comentarem també la llista de Xavi Llorenç pel Catalunya-Paraguai de futbol femení d'aquest dissabte a Palamós. La M Lleida ha fet un comunicat criticant la paeria per la presència de rosegadors a les seves instal·lacions. Les lleidatanes lluiten per poder pujar a la Lliga F i avui a les 6 la selecció espanyola d'handbol femení s'enfronta a Lituània a Torrevella. A Alacant servirà de posada a punt de cara al preolímpic. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
De seguida passem per la nova Creu Alta per escoltar en roda de premsa Jordi Calavera. Descobrirem també el jove porter sabadellenc Iker Rodríguez, internacional amb Espanya, segona catalana al futbol femení del mercantil, bàsquet o, des de fa res, uns minutets en marxa, el partit de l'Astralpul Natació Sabadell de waterpolo masculí contra el Real Canoe a la divisió d'honor masculina.
L'actualitat de la primera ref.
Un clàssic de cada setmana allà on va el Depor. Es posen ja a la venda les entrades pel Teruel Deportivo, 420 pel públic visitant a Pinilla. Esgotades precisament a l'altre grup les entrades per l'Intercity Castellón. Després de la roda de premsa de Cheik Sarr, el porter del Rayo Majadahonda, ahir, el Sestao Rivera es defensa en un comunicat on condemna el racisme però assegura que no hi ha proves dels insults que s'haurien pronunciat a les Llanes. El Digital de León informa que un aficionat de la Ponferradina ha estat sancionat per insultar greument a seguidors de la Cultural en l'últim derbi. A l'Arenteiro, conscients que tindrà més seguidors del normal a la Corunya aquesta setmana. L'equip ourensà visita el Barça Atlètic, rival directe del Depor, en la lluita per l'ascens directe. En parlava en roda de premsa Javi Rey, el tècnic dels d'Espinyedo. I acabem amb 2 enquestes, una a l'exarlequinat Pol Roger, nomenat el millor gol de la jornada, i Vladis anava perdent la votació d'MVP pel mateix per fil oficial de la categoria que busca, com cada setmana, el millor jugador de tota la primera federació en l'última jornada.
La notícia curiosa.
Ens situem Premier League, partit Bournemouth contra Crystal Palace. El burkinès Dango va anar a la banda a hidratar-se i a menjar alguna cosa per trencar el ramadan a l'hora que tocava. Els dos equips, però, van decidir aturar el joc durant uns segons perquè pogués fer-ho abans de reprendre el partit 11 contra 11.
De quin partit no estarem pendents?
Del duel de Maccabis, Maccabi Haifa contra Maccabi Netanya, avui a les 7 a Israel.
i a les xarxes socials.
Dues stories a Instagram. D'una banda, el ciclista David Domínguez recorda que fa un any va aconseguir la victòria al Memorial Valenciaga a Eibar a la Copa d'Espanya de ciclisme. De l'altra, la nedadora d'artística Emma García acaba de d'aterrar a la piscina olímpica de Beijing, de Pequín, a punt per disputar divendres una nova prova de la Copa del Món.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a dos bons amics de la casa, dos exarlequinats, Juvenal e Jogo Uono, el sabadellenc, i també l'exdirector esportiu del Centre d'Esports, Miguel Deita.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi 9 minuts per sobre de la una. Clavats, marxem cap a la nova Creu Alta. Allà tenim el Sergi Garcés, avui que compareix Jordi Calavera. D'aquí a 6 minutets en roda de premsa, avui que l'equip s'ha entrenat no al Temple, sinó a Sant Oleguer, a 3 dies vista del Sabadell-Teruel, de dissabte a les 4, al mateix estadi Creu Altenc. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com està el pati per aquí, per començar?
Doncs mira, més visitants dels que són habituals a aquestes hores.
Ah, i això?
Està aquí el 50% de Ràdio Sabadell, com a mínim del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, ara mateix.
Els 66 dels que avui treballen.
Dels d'avui, sí, dels d'avui. Tranquil·litat, molta tranquil·litat. Alguns jugadors ja han marxat cap a casa després de l'entrenament, com dius, explicaves ara que avui ha tingut lloc a Sant Oleguer. Han passat per aquí per l'estadi per dutxar-se, alguns per fer algun tipus de tractament, fins i tot per visitar el gimnàs. Però, com diem, un bon grup ja ha enfilat cap a casa i queden pocs, entre ells, evidentment, el protagonista del dia, que pot ser que anem fins i tot més ràpid del que tocaria en quant a la convocatòria oficial, que no és un altre que Jordi Calavera.
El tarragoní, tot i que resident a Sabadell des que va fitxar pel Centre d'Esports al Mercat de Gener. Vaig ràpid amb el tema de la infermeria i si hem d'anar cap a la sala de premsa Miguel Quereda, tu mateix ens guies. La notícia és que no hi ha notícia, la notícia és que tots els que estaven fora de combat continuen sense reincorporar-se, Sergi, per tant, hem de fer-nos la idea que tornarem a tenir unes quantes baixes, aquest dissabte.
Sí, 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 baixes en aquest cas més que conegudes ja per la gran majoria. No arribarem a temps, per dir-ho així, ni amb Jona Melívia ni amb Marcos Baselga. Difícil, per no dir també impossible, en el cas de Raúl Baena. I fins i tot afegeix-li una altra setmana de dubtes, com a mínim de no completar entrenaments al 100% pel que portem fins ara, que no és un altre que el d'Antonio Moyano, que ja ha jugat, que ja ha entrat en alguna convocatòria fins i tot, però que continua arrossegant molèsties en aquest turmell, que no acaba de fer net i que, com diem, Adri, no el deixa tampoc acabar de fer les sessions al mateix ritme que els seus companys. Per tant, caldrà estar molt atents en el cas del cordobès per veure si arriba i fins i tot si està a disposició realment d'Òscar Cano per aquest partit del cap de setmana davant el Teruel.
No ha estat gens de sort el Sabadell amb aquest tema. Ja no només, que a vegades ho obviem, la quantitat de lesionats de llarga durada que ha tingut amb Javi, amb Pablo Monroy, amb Sander, sinó que després és que el reguitzell de baixes que ha tingut són impròpies d'una temporada normal a Primera Federació.
Sí, sí, sí. La veritat és que entre les de llarga durada, com dius, i aquestes que no són tan greus, però que al final es van allargant més en el temps de recuperació que no pas del que hauria de ser normal, doncs recaigudes, etc. Doncs sí, molts mal de caps els que s'estan tenint tota la temporada i alguns, com els que viuen ara en aquest tram final d'any, doncs encara es noten més, que és quan realment, encara que tots els punts valen igual, ja ho sabem, i sempre tirem del mateix tòpic, però al final, en els trams finals de temporada, és quan realment tothom s'hi juga a les garrofes i tothom dona un plus, com ho estem veient al llarg d'aquestes últimes jornades amb el grup dels de baix.
Doncs haurà de fer mans i mànigues una altra vegada Òscar Cano per dibuixar l'11 i la convocatòria. És que si m'apures, fins i tot, pobre, un dels jugadors de la base que va tenir protagonisme a les convocatòries del primer equip, precisament per aquestes absències, Nacho Bonet també es va trencar, o sigui que ja és allò, una volta més de cargol del que tocaria. Escolto moviment, això vol dir que anem cap a baix ja o no?
No, això significa que ha marxat Àngel Martínez, un dels auxiliars d'Òscar Cano, l'excapità del Sabadell. ha marxat també Pau Fernández, un dels joves de la plantilla. No, simplement que continuen passant jugadors per aquesta zona mixta de l'estadi on ens trobem, a l'espera que aparegui Jordi Calavera o que enfili Jordi Calavera les escales d'accés des del vestidor local fins a la sala de premsa Miguel Quereda.
No li desitjo cap mal, només faltaria a Toni Herrero, eh? Però a Pau Fernández se li està resistint de moment el debut, eh?
Sí. I mira que Òscar Cano, pública i privadament, ha deixat clar que té ganes de veure'l en acció, de poder disposar d'ell, però també et dic, és que ara mateix Toni Herrero s'ha convertit en un dels intocables. O sigui, mirem els números que està signant el jugador valencià en quant a minuts de joc al llarg de tota la temporada. Pràcticament, ha acabat sent un dels intocables en aquests 3, 4, 5 mesos que portem des del mes de novembre aproximadament fins aquí.
Va, anem a repassar coses socials també. Ahir dèiem que, i ho recordem avui, tots els socis del Sabadell tenen l'opció de convidar algun acompanyant aquest dissabte a les 4, per tal d'afavorir una miqueta la presència de públic a la nova Creu Alta. El dia i l'hora ja sabem que no són els millors possibles. He llegit molt comentari, per cert, per si algú va despistat, evidentment no és el Sabadell qui tria el dia i l'hora del partit, sinó que és la pròpia federació i per raons televisives. Dit això, Sergi, a banda d'aquesta promoció d'una entrada de franc per cada abonat del Sabadell per aquesta setmana, tenim ja en marxa el desplaçament de la setmana que ve a Tajonar, amb la possibilitat de comprar l'entrada per l'Osasuna Promesa Sabadell o el pack d'autocar més entrada pel partit.
Sí, toca matinar, eh? Els que vulguin anar amb autocar, partint de la base que el partit es juga diumenge, però que juga en horari matinal a Tajonar, toca en aquest cas matinar per aquells que vulguin agafar l'autocar organitzat pel club i per les penyes del Sabadell en aquest cas. I veurem quina és la resposta. També caldrà esperar molt, ja saps com van aquestes coses, el devenir del partit del cap de setmana. Veient el resultat del partit contra el Teruel, segurament més d'un o de dos s'acabaran d'animar per anar a Pamplona per estar al costat de l'equip. Hi ha la sala de premsa, amb Jordi Calavera assegut a taula.
Puntualitat britànica anglesa, eh? Un quart de dues clavat.
Sí. Jordi, bona tarda, com estàs? Abans de que em surtis amb això va de setmana a setmana, de partit a partit, vull preguntar, perquè és una evidència, que m'imagino que sou conscients d'aquest tram de tres partits que venen ara, amb els rivals que són en concret, per la rivalitat directa que hi ha a la classificació, la importància que tenen aquestes tres setmanes pel devenir, de saber si el Sabadell patirà molt o poc al final de temporada.
Bueno, crec que ja ho estem veient, setmana a setmana, tant els de baix com els de dalt, pues, el marge d'error és mínim. Aquesta setmana pues, veiem que havíem guanyat el Fontlaurada, que era un camp complicat, i els de baix pues, van sumar també. Jo crec que d'aquí al final serà així, però sí que és veritat que aquests tres partits que diem que són rivals més directes, pues, òbviament marcarà una mica la diferència de si tens més o menys marge de patir d'aquí al final de temporada.
Sí, aquest grup intermig han punxat els Cornellà, Real Unió i això ha comprimit classificació. Hi ha molts equips implicats. Això ajuda, és un avantatge?
Crec que al final, pues, com més equips hi hagin a dintre el meollo, per nosaltres crec que millor, perquè al final els resultats poden ser més desiguals en aquest sentit. Però bueno, el que et dic, nosaltres hem d'intentar aquests tres partits, però sobretot primer el partit contra el Teruel, intentar sumar i intentar-nos desenganxar d'aquest grupet.
Dins d'aquestes sensacions que estan deixant, com deies, els que venim de darrere, els equips que venen de darrere, juntament amb Tarazona i Sabadell, diríem que el Teruel és dels equips que millor dinàmica ha aconseguit en cadena. No sé si en aquest sentit trobes vides paral·leles d'aquestes necessitats i d'aquestes intencions de sortir d'aquí baix que deuen tenir tots els equips, que teniu de fet tots els equips que esteu ara mateix en descens.
Bueno, al final totes les segones voltes normalment sempre s'apreten i òbviament doncs, els de baix sempre tenen més necessitat perquè no és el mateix baixar que intentar pujar de categoria. La pressió no és la mateixa. Jo he viscut per sort i per desgràcia les dues situacions i crec que no és la mateixa pressió una que l'altra i al final està clar que tots els de baix pues, s'intenten agafar a el que puguin i òbviament pues, cada partit és una final per ells i per nosaltres en aquest sentit.
li pregunten pel partit de la primera volta. Qualsevol cosa, era una baixada de braç. Aquesta, la mentalitat ha canviat. L'equip és capaç de reaccionar i refer-se, com explicàvem dimarts, ahir?
Sí, crec que, bueno, des que jo hi he arribat, crec que tots els partits hem tingut oportunitats de guanyar, més o menys clares, però sí que és veritat que l'equip, pues, el que dius tu, després de tots els cops que s'han dut tant a la primera volta quan, com bé dius, que jo no havia viscut, i ara, pues, al final hem sapigut reposar-nos, i la mentalitat és de que si et fan un gol, pues, intentar empatar i seguir en la idea en la que tenim. I crec que l'altre dia es va veure que nosaltres estàvem fent bon partit, tenint ocasions, tenint el rival on volíem. Desafortunadament, pues, ens van fer un gol i l'equip va seguir creient en el que creia i en el que feia, i van arribar els gols.
Sí, des de l'experiència que tens ja de diferents anys en diferents situacions, com has explicat ara fa un moment, i amb altres companys que tenen aquest rodatge ja fet, després contrasta amb la joventut que té aquest vestidor, amb cares molt joves que a més tenen un paper molt protagonista. T'està sorprenent la reacció en aquest sentit dels més joves davant d'una situació complexa, que en una altra situació o en un altre moment podrien haver patit més aquesta pressió, com deies també abans de veure de baix?
Sí, al final, òbviament, som una plantilla que hi ha molts jugadors joves i jugadors joves que, com dius, estan sent importants a l'equip, i al final jo crec que entre tots ens estem ajudant, inclús el míster crec que també ho està fent molt bé, de treure pressió en el sentit de que els joves tindre aquest punt d'inconsciència, de locura, de que no pensin en res més, en jugar i disfrutar el camp. I òbviament, doncs, la gent que tenim més experiència dintre el camp, doncs, intentem que l'equilibri, doncs, sigui l'equilibri adequat perquè les coses funcionin i l'equip doncs, no tingui por d'anar pels partits com estem fent i decidir, rebem un cop, doncs, reposar-nos ràpid i capgirar-ho.
Li preguntem pel títol, sensacions més personals. Sí. Com està Jordi Calavera ja, ara?
Sí, acabant bé. Sí que és veritat que he passat de 0 a 100 en molt poc temps, no he fet pretemporada. Sí que és veritat que, pues, estava entrenant amb el Castelló, com ja sabíeu, però que al final, pues, jo feia més d'un jugador de relleno que, pues, aportava el que tenia que aportar, i òbviament, pues, em faltava el punt de competició, de continuïtat, i òbviament físicament, quan et trobes millor o pitjor, és quan competeixes i quan surten les coses, i la veritat que estic supercontent de poder tindre aquesta continuïtat i ojalà pugui ser d'aquí a final de temporada.
Sí, ja per última, per preguntar-te concretament pel Teruel, t'he preguntat abans per la dinàmica que també porten ells en aquesta segona volta, el tipus de partit que us podeu imaginar, n'heu parlat ja, de quin rival us podeu trobar, sabent a més que és un equip que perd poc, que guanya poc, per tant, és obvi, que empata moltíssim, gairebé el 50% dels partits o més els ha empatat aquesta temporada. Perfileu quin tipus de partit vol plantejar el Teruel?
Bueno, jo crec que al final crec que ens centrem molt més en nosaltres, no t'enganyaré. Sí que és veritat que ja estem començant a treballar coses, òbviament, però bueno, jo crec que ara qualsevol equip en el que juguem d'aquí a final de temporada serà més o menys igual. Aquesta lliga està sent molt igualada, ho estem veient, que al final te'n vas al camp del Depor i pots guanyar, després el Depor va al camp del CUE i perd. Et dic el Depor com per les similituds de la classificació. Al final jo crec que aquesta lliga està molt igualada i crec que tots els partits que ens venen d'aquí a final de temporada seran més o menys iguals, seran molt durs, molt complicats, i que òbviament, doncs, amb matisos diferents depèn de quin equip ens toqui, però que seran molt, molt complicats i que sabem que ens haurem de deixar la pell als 90 minuts.
Preguntant pels partits a casa, que li estan costant una mica més a l'equip tirar els partits a casa, més que a fora fins i tot, si aquesta tendència toca canviar-la i garantir els punts a casa.
Sí, bueno, crec que al final, si et fixes en els partits, crec que, t'ho dic de memòria, crec que ens van empatar en molts partits aquí a casa, al final ens han empatat, crec que molts partits sense mereixer-ho, i ara estaríem parlant d'una altra cosa si aquests partits els haguéssim guanyat, però òbviament al final nosaltres treballem igual per guanyar els partits tant a casa com a fora, i òbviament és més gratificant guanyar a casa davant de la teva afició, però al final els punts valen el mateix, i òbviament doncs sempre intentem guanyar o treure un empat.
Vinga, pregunta al soci.
Sí, un soci pregunta què és el que més t'agrada del Sabadell.
Bueno, pues m'ha sorprès molt la ciutat, la veritat que no la coneixia, només havia vingut aquí a jugar contra el Sabadell, i m'ha sorprès molt la ciutat, lo poble que és la gent en aquest sentit, perquè jo visc al centre i bueno, tinc l'oportunitat d'anar al mercat i d'anar a les botigues de comerç proper, i la veritat que m'ha sorprès molt i m'agrada molt la ciutat.
No hi ha pregunta de company, en aquest cas. Ens hem quedat sense pregunta de company.
Avui no hi ha hagut dinosaure ni res d'això, eh?
No, es veu que les preguntes han estat vetades pel Departament de Comunicació. Ara li estava explicant l'Agustí Bernat, el cap de premsa del club, al propi Jordi Calavera. Entenc que alguna pregunta anava massa pujada de to i han decidit prescindir d'ella. En tot cas, per no ferir sensibilitats.
Anava de sobrenoms o no?
No ho sé, no et sabria dir... Ui, mira, tenim un soci molt petit, eh? Mira, ui, però molt petit, eh? Quant té ara?
28 dies.
Mira, ja tenim el soci més petit del Sabadell actualment, 28 dies. I aquí està, fent-se la fotografia com a nou abonat del Centre d'Esport Sabadell amb els seus pares.
Aquest càrrec, aquesta etiqueta, l'hem tingut alguns a la família, eh? Tant tu com jo hem viscut el que és això de tenir fill, filla, que era el més petit, però això és una bona senyal, eh? Que caduqui ràpid aquest càrrec.
Sí, és bona senyal. Que vagin traient el títol és sempre una bona notícia.
T'anava a dir ara, això de la pregunta del company, fins i tot a Fuenlabrada, l'1-2 va afavorir, va ajudar, però va haver-hi també algun dard enverinat mentre tant tu com jo fèiem feina amb diferents jugadors, eh?
Sí,
propostes de preguntes,
sí,
sobrenoms...
I veient quins eren els instigadors, et pots fer una idea del que hem dit alguna vegada després de les rodes de premsa, de qui són els artífexs de les preguntes del company.
Hi ha gent que, ostres, quan diem que és l'emblema del Sabadell, fins i tot amb això, eh? És dels habituals en tot, eh? Tot lluita, tot caràcter, tot cor i també tot picant a l'hora de posar això una mica al dit a la nafra. A veure, Sergi, teníem coses pendents encara per parlar. 4 minuts i 2 quarts de dues. En el temps que ha durat la roda de premsa de Jordi Calavera, amb els auriculars anava escoltant el que deia el de Cabra del Camp, el tarragoní, i amb el mòbil anava fent l'enquesta aquesta que ha llançat el Centre d'Esport Sabadell. Suposo que per conèixer una mica més la massa social arlequinada, tot i que no només adreçada als socis, sinó que hi ha preguntes de si no ets soci, quan pagaries per una entrada, depenent de qui sigui el rival, del moment, del que hi hagi en joc, del rendiment de l'equip, però en general una imatge o una enquesta per fer-te una radiografia general del que és aquell... Sempre diem, hi ha un anell molt fidel de seguidors del Sabadell i un altre que es va animant a la festa, que és de la ciutat i que el segueix, però potser no hi va tant, i per arribar a tots ells, per saber una miqueta d'on són, quins hàbits tenen, fins i tot per on segueixen els partits quan és fora de casa. O sigui, que una enquesta realment molt completa. No sé si l'has fet a tu, però
no,
déu-n'hi-do.
No l'he acabat de fer. L'he vista, eh? Per això hi he vist algunes de les preguntes. No cal que sigui com els EGM, però no cal que diguem que la gent ha de tenir clar per on s'informa i per on segueix, per exemple, els partits fora de casa. Seria una bona notícia que se'n recordin dels que sempre hi som.
És una de les opcions, de fet. Hi ha dues preguntes. Una que és per on t'informes del Centre d'Esports i una altra que és com segueixes els partits fora de casa, i en totes dues apareix, evidentment, Ràdio Sabadell. Per la resta, alguna coseta més per aquí o no?
No, molta calma, molta tranquil·litat, com dèiem, tot pendent de quantes entrades es retiren. Ens deien avui que entre unes coses i unes altres, compromisos i algunes invitacions que s'han fet a diferents entitats, fins i tot alguns equips de futbol que vindran també dissabte a veure el partit en directe, ja anem al voltant de les 200 i escaig invitacions lliurades dins d'aquesta campanya de que cada soci pot portar un convidat de franc al partit contra el Teruel, mirant que entre unes coses i
nosaltres, doncs home, l'estadi presenti una bona entrada, presenti un bon aspecte per un partit molt i molt important, molt i molt no definitiu, evidentment, però sí que pot tenir un paper destacat dins del que ha de ser el desenllaç d'aquesta temporada 23-24, tant de bo que amb bones notícies i amb l'objectiu aconseguit per part del Centre d'Esports Sabadell.
Estava llegint una notícia que no havia vist fins ara. Havia vist, òbviament, la roda de premsa de Cheikh Sarr d'ahir, el porter del Rayo Majadahonda, el posterior comunicat del Sestao River, però llegeixo ara al Marca que el soci del Sestao al qual es va enfrontar Sarr, el que va saltar la tanca i va anar per ell, el va agafar pel coll, ha presentat denúncia també sí. contra el porter amb dos partes de lesions, suposadament per molèsties al coll i a les cervicals d'aquesta enganxada del porter senegalès.
No em diguis on ho vaig llegir. De fet, aquest soci en concret assegurava, que ell no havia llançat cap mena d'insult ni de protesta, en aquest cas, ni racista ni no racista al porter del Rayo Majadahonda, i d'aquí que tirés endavant aquesta denúncia perquè a sobre deia que havia estat assenyalat públicament quan ell no n'havia fet res. A més, afegeix-li que alega, anem a dir-ho així, aquest parte de mèdic de lesions, doncs ja embolica que fa fort. La veritat, el tema, la veritat, és que comença a ser entre vergonyós i bastant lamentable. Però veurem com, quin és el desenllaç d'aquesta història i si de manera doncs, gairebé de cara al futur, de manera exemplar, es pren alguna decisió que va més enllà del que diria la lògica i del que diria el reglament de la competició, sigui quina sigui la categoria, en aquest cas la Primera Federació.
Hi ha una última hora també sobre racisme, però a Primera Divisió el Comitè de Disciplina, recordem que això és de la Lliga i no de la Federació, per tant pengen de fils diferents, però sanciona el Getafe pel que va passar en el partit contra el Sevilla amb clausura parcial de la graderia durant 3 partits i multa de 27.000 euros. O sigui que aquí queda ja amb els insults racistes també, que va bé, crec que era amb Acuña un i amb Quique Sánchez Flores l'altre. I a tot això, avui mateix, la portada del Marca dedicada al tema Cheikh Sarr, també. O sigui que una portada d'una mà que diu si de veritat volem acabar amb el racisme, Cheikh no ha de ser sancionat. Aquest és el titular del Marca.
Sí, sí, sí. Bé, és que al final, ja et dic, és un cas que crec que pot crear un precedent, un abans i un després. Tant de bo, amb tota aquesta xacra que és el món del racisme. Sigui on sigui, en aquest cas és el futbol, és l'esport, però dins de la societat, malauradament, la tenim massa present encara, massa, molt més del que desitjaríem. I veurem com acaba en aquest sentit aquest capítol.
Doncs veurem com acaba això, perquè evidentment al marge del que és la xacra del racisme i tot el que sembla que hi ha hagut impunitat durant anys al futbol espanyol de poder anar a una graderia i dir al primer que et rota, que et passa pel cap, bajanades absolutes, i no només racistes, sinó de tot tipus d'improperi respecte a rivals, àrbitres, etc. Però al marge d'això, i segurament en menor mesura, però també té una afectació directa al rendiment esportiu, el que és la classificació, un duel directe de dos equips que estan a la part baixa, només queden 8 jornades i segurament com acabi de resoldre's aquest partit a les Llanes, doncs hi haurà 6, 7, 8 equips que estaran pendents d'aquest resultat per saber quants punts han de sumar per salvar-se, etc, etc. Per tant, com abans es resolgui, també segurament millor pel desenvolupament esportiu de la categoria. Remata-m'ho si és que no tens alguna altra cosa, Sergi, recordant una miqueta el futur més immediat. Crec que em deies ahir que l'equip no torna a trepitjar la nova Creu Alta fins dissabte a les 4, no?
Sí, si no hi ha canvi de plans, després de la sessió preparatòria d'ahir, que sí que va tenir lloc aquí a l'estadi, avui ja ha estat a Sant Oleguer, que és on treballaran els homes d'Òscar Cano les dues sessions que queden, la de dijous i la de divendres, abans d'aquesta cita de dissabte, recordem, tornem-hi un dia més, 4 de la tarda, des de mitja hora abans, amb tota la tribu de Ràdio Sabadell.
Doncs ja ho sabeu, si sou socis i voleu anar amb algun acompanyant, de franc, entrades gratis, gratuïtes i per fer aquí una mica de caliu extra dissabte a les 4 en aquest primer dels 3 duels directes consecutius que tindrà l'equip d'Òscar Cano. Primer Teruel, després a Tajonar contra Osasuna Promeses i més tard el Sabadell Cornellà de nou a la nova Creu Alta. T'acomiado des d'allà, Sergi, una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Demà més teca, sobre el centre d'esports, pendents dels Moyano, Melibia, Baena, Baselga i companyia, a veure com acaben la setmana, i també passarem per terres aragoneses per saludar un exarlequinat. Anem, això sí, amb més futbol, avui déu-n'hi-do el bloc futbolístic que tenim preparats. Comencem pel futbol territorial. Després de l'aturada per la Setmana Santa, torna la segona catalana masculina i ho fa amb el Tibidabo Torre-Romeu buscant mantenir la fletxa cap amunt després de les dues últimes victòries. Una jornada més en què es mesura mesuraran les aspiracions dels de Toni Sallés, que són cinquens i que reben el líder, un Berga que porta sis partits consecutius sense perdre. El tècnic del Tibi assegura que és un al·licient extra intentar guanyar els equips de la part alta pel gran nivell que estan mostrant.
Son dinámica, sí que es verdad que los de arriba pues están muy sólidos y eso va a ser difícil que pinchen, pero también es como todo, una vez pierdes, pues quizás salen los trapos sucios, el equipo pierde un poco la confianza, todo el mundo quiere ganar a los de arriba porque es como nuestra demotivación y nosotros, pues bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra faena. Yo siempre digo lo mismo, a mí el vecino no me importa mucho en este sentido, sí, porque para ascender puestos dependemos de los demás, pero nosotros tenemos que ir sumando de 3 en 3, que eso es lo más importante.
Els del Berguedà són líders amb 51 punts, els mateixos que el Natació Terrassa. Sallés confia que sigui un gran partit amb la mirada posada en retallar-li punts al líder, ara mateix a 13 de diferència.
Yo creo que va a ser un partidazo, yo creo que va a ser un partido súper emocionante de ver y nosotros pues lo vamos a plantear de la mejor forma para ganar. Y si ganamos y nos acercamos a ellos, pues bueno, veremos qué pasa.
Per sota en una tranquil·la vuitena posició i tenim el Can Rull Rómulo Tronchoni, que rep a casa el Torelló, un altre rival de la part alta, quart a 3 punts del Berga. Dani Domínguez, jugador del Can Rull, assegura que encara tenen una bona oportunitat per enganxar-se a la lluita per les primeres posicions amb un bon regust pel bon joc de l'equip en el partit de la primera volta.
L'últim partit que vam jugar contra ells, doncs, bueno, vam perdre 2-0, sí que és veritat que vam jugar molt, molt bé, vam tenir les nostres opcions i vam marxar d'allà, doncs, potser una mica el resultat va ser injust, però bueno, tenim ara l'oportunitat una altra vegada, d'aquí 2 setmanes, d'aconseguir els 3 punts, de retallar distància, doncs, potser amb el Torelló, que si mirem cap a dalt és un dels nostres rivals directes, diguem-ne, si volem aspirar a ficar-nos en aquestes posicions d'ascens, i bé, ho intentarem.
A 4 punts del Tibidabo, per cert, Domínguez creu que hi ha també un extra de motivació per ser l'equip sabadellenc més ben classificat, tot i que l'objectiu principal estava fixat en la permanència.
Ser, per dir-ho d'alguna manera, el millor equip de la ciutat, doncs sempre és bo. Vull dir que al final doncs és un punt al·licient, no? Una motivació extra que tenim com a equip, a banda dels nostres objectius, no? Però bueno, ja com t'he dit, el primer objectiu era mantenir la categoria i sembla ser que així serà.
I també juga a casa el Sabadell Nord, que té un duel especial contra la Romànica, no només pel fet de ser veïns, d'una banda perquè tots dos estan immersos en la lluita per la permanència, però sobretot pel retorn a Can Uriac, el primer des de la seva sortida del Sabadell Nord, del tècnic David Campuzano, ara com a entrenador dels barbarencs.
És un partit especial per a mi, perquè, bueno, vuelvo a casa, on he sido muchos años como jugador de pequeño, como entrenador y como segundo entrenador, y bueno, es un partido, la verdad, que especial y complicado por nuestra situación deportiva.
Un bon grapat d'anys, va passar a Campo, suant la samarreta i després a la banda, entrenant el juvenil A, de segon de Quico Díaz, o de primer tècnic, després en el seu retorn a la banqueta del municipal de Can Uriac. 8 punts separen ara mateix tots dos equips, amb la Roma QE i els de la zona nord, 12ens, però amb mala inèrcia, amb una única victòria en les últimes 8 jornades. Els de Cristian Barea passen per un bon sotrac i el tècnic afirma que serà un partit molt competit, sobretot per la urgència de sumar per tots dos conjunts.
Es un partido muy complicado, al final somos equipos que estamos muy cerca el uno del otro, que ellos pues también tienen la necesidad de puntuar para intentar salir de la parte baja, y bueno, un partido será de mucho competir, seguro.
Horaris d'aquesta 25a jornada, dissabte a 4:45, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Torelló. Diumenge a 12:15, el retorn a Can Uriac de Campuzano, Sabadell Nord, la Romànica, i mitja hora més tard a Torre-Romeu, Tibidabo, Berga. I en futbol femení, la sabadellenca Ariadna Garriga és la nova coordinadora del mercantil pel que resta de temporada. Anna Clarà, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
L'exjugadora del club graciencara ara a les files d'Alfons Santa Fatjó, inicia aquesta nova etapa amb un clar objectiu, que és impulsar el futbol femení al Joan Murtró.
Així és, Garriga, jugadora amb una àmplia experiència a nivell professional a clubs com el Dux Logroño, l'Intercity o el Mérida, comença aquesta etapa al club de la seva infància, on farà equip els pròxims anys amb una altra persona de la qual es desconeix encara el nom i que s'incorporarà a final de temporada. Des d'una visió optimista, Garriga explica breument quins són els principals objectius que tenen amb aquesta campanya per impulsar el futbol femení al mercantil.
Els objectius que tenim de cara a aquesta campanya al mercantil és fer-lo créixer, vale, tant en volum de quantitat com de qualitat, però sobretot volem potenciar molt el mercantil femení, que fa anys que està una mica més endarrere que en cas del Sabadell, i volem igualar-ho, volem créixer, volem ser nosaltres, igual que som en futbol masculí, volem ser en futbol femení. Per tant, tenim molta implicació, el club està molt disposat a tirar endavant el futbol femení.
El fet de ser exjugadora del mercantil ha permès que la directiva del club l'hagi seleccionat com a nova coordinadora del futbol femení, i Garriga es mostra molt satisfeta i entusiasmada per començar aquest projecte.
Al final és una alegria perquè Carlos López i la gent que hi ha dins del club porta molts anys allà, i crec que al final soc una figura referent femenina, i la confiança que tenen en mi des del primer minut, com em tracten, com m'ajuden, com animen, al final és el que ha volgut i el que ha fet que jo això agafés la coordinació. Tot i estar en un moment molt complicat de futbol femení al mercantil, l'estem tirant endavant, el tirarem endavant i ho aconseguirem. Per tant, jo estic molt contenta de les ajudes que he tingut per part de president, per part de direcció esportiva. Són gent increïble i són gent que sempre em coneix, em saluda i m'ajuda.
Ara mateix el Club Blaugrana disposa de 6 equips femenins, Benjamí A, Alavia, Infantil A i B i Juvenil A i B, però en previsió de futur la seva intenció és augmentar equips i passar-ne a tenir 10. Garriga fa una crida a totes aquelles nenes petites per encoratjar-les a trucar i que vagin a provar aquest nou projecte amb el qual treballen.
Bueno, m'agradaria que si es pot fer una mica així de propaganda a nivell de portes obertes, sobretot perquè les nenes vinguin, perquè ho escoltin, tinguin ganes i comencin a trucar al telèfon, que està molt bé que les nenes, quantes més nenes, millor el futbol femení.
Per a totes aquelles interessades, des d'ahir dimarts, portes obertes als entrenaments femenins del mercantil. Avui dimecres, per exemple, des de 5:45 fins a 7 de la tarda, serà el torn de les prebenjamines i benjamines.
Per tant, una crida que fan des del Joan Murtró per créixer aquesta família mercantilista pel que fa al futbol femení. Gràcies, Clara, fins ara.
Adéu.
I encara un apunt més de futbol femení, perquè el seleccionador Xavi Llorenç ha donat aquest migdia la llista de 20 jugadores convocades de cara al Catalunya-Paraguai d'aquest dissabte a Palamós, sense presència sabadellera. Que no hi són, per exemple, les Carol Férez o Montse Quesada, i de fet l'única jugadora amb vinculació a la ciutat és l'exarlequinada del Brighton anglès, la terrassenca Vicky Losada.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I avui tanquem el bloc de futbol descobrint una de les joves promeses futbolístiques de la ciutat, porter del Cadeta del Barcelona i de la selecció espanyola sub-16, l'ex del Can Rull, Rómulo Tronchoni, Iker Rodríguez, per molts coneguts encara com el fill d'en Jubissa, un clàssic a les porteries sabadellenques durant la tira d'anys, un Iker que crida les portes del futbol professional. El descobrim amb aquest reportatge amb la veu de la Mireia Sanz.
Nascut a Sabadell fa 16 anys, Iker Rodríguez és un dels talents més emergents del futbol de la ciutat. Ara mateix es troba al Fas del Pi, concentrat amb la selecció espanyola sub-16. Ha jugat ja en els últims mesos contra Itàlia, el Japó o Romania. Ahir no va tenir minuts en el triomf 2-0 contra Portugal, selecció a la qual tornen a enfrontar-se demà dijous a Benidorm. Des de la concentració Terres Alacantines, el porter sabadellenc explica així què suposa estar en dinàmica de selecció.
És un privilegi estar aquí perquè hi ha molts nens que le gustaría estar aquí y aprovechando al máximo el tiempo, porque hoy puedes estar y la siguiente a lo mejor por cualquier motivo no estás tan lejos, pero a la vez tampoco tan cerca, porque a lo que ves, lo que hay arriba, mucho nivel y bueno, hay que entrenar día a día intentar llegar poco a poco.
El seu currículum és ben curiós. Poca gent pot dir que fa pràcticament tota la seva carrera a Can Barça. Ell va marxar al conjunt blaugrana el 2015. El primer any de prebenjamí el va fer a Can Rull. A partir del prebenjamí, de segon any, va defensar la porteria culer i ja no s'hi ha mogut. Així porta ell suportar la pressió d'estar en un club de referència en categories formatives.
Aún quedamos tres compañeros que seguimos desde prebenjamín. Y bueno, sí que hay, a veces hay muchas bajas y bien, sobre todo ir al día a día, sobre todo entrenar día a día y bueno, el futuro ya vendrá, pero sobre todo lo de ahora, la mejor cantera de España incluso y muy muy feliz por todo lo que llevo y todo lo que me ayudan sobre todo.
Tot i no moure's de Can Barça, sí que hi ha hagut novetats recents des de l'any passat i que Rodríguez ja no viu amb la seva família a Can Rull, sinó que ho fa a la Masia.
La Masia, yo estoy muy cómodo, pero claro, el año pasado, los primeros meses, estaba de menos a mi familia y tal. Y bueno, muy bien, la verdad. Compañeros son muy buenos, son muy top. Y también los tutores de Masia son muy buenos.
Això sí, la relació amb la família segueix sent ben estreta, sobretot amb el seu pare, Jubissa, un clàssic a les porteries del futbol territorial sabadellenc i present ahir mateix a les graderies del Guillermo Amor de Benidorm.
Con mi padre hablo más de fútbol porque como fue portero allí en Sabadell, pues ha vivido muchas experiencias. Y bueno, me dicen que sea sobre todo humilde, que vaya poco a poco y que siga haciendo lo que llevo haciendo todos estos años.
L'Iker va sorgir del Can Rull Rómulo Tronchoni i tota la seva família té vinculació amb el conjunt blanc i vermell, però realment ell va estar-s'hi poc temps. Què hauria passat si no hagués marxat a Barcelona tan jove?
A lo mejor sí, podría haber sido más diferente porque, a ver, en el Barça Fútbol Base te llegan muy poquitas veces y a lo mejor en el Can Rull me habrían llegado muchísimas, muchísimas más. Y sí, sería mucho más diferente.
Ara arriba l'hora de la veritat. D'aquí a pocs mesos farà el salt de cadeta juvenil, una etapa de 3 anys on el sabadellenc té clar que es decidirà si podrà dedicar-se professionalment al món del futbol.
Estoy deseando que llegue ya el año que viene. Muchas ganas de jugar en juvenil, que es mucho más difícil, y muchísimas, muchísimas ganas. Un poquito sí que veo que a lo mejor sí que puedo llegar. Estoy más cerca que antes. Bueno, sí, yo creo que ahora mismo vienen 2-3 años muy importantes para mi carrera. Bueno, la etapa juvenil es muy, muy importante porque luego das el paso a amateur. És que ja eres un professional.
Iker Rodríguez, talent sabadellenc a Can Barça des de prebenjamí, convocat amb la sub-16 en l'actualitat. Qui sap si un futur porter professional. Només el temps ens ho dirà.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tretze minuts i seran les dues en directe a l'Hotel Suís aquest dimecres 3 d'abril que ens porta a Lloret a parlar una mica de bàsquet. Després de seguida passem per la piscina també, per Can Llong. Tenim en marxa el partit de l'Astralpool, natació Sabadell de waterpolo masculí, però abans parlem, per exemple, de l'equip de bàsquet masculí, del club que juga la temporada aquest dissabte a Lloret. I no ho diem nosaltres, ho diu un dels interiors de l'equip, Nil Deix.
Estem a un partit del Lloret i a un del Martirenc, si no m'equivoco també, que són els dos tenim les visites a domicili, I sí, sí, aquest partit, per mi aquesta setmana és un partit vital de cara a les aspiracions que nosaltres puguem tenir d'entrar al top 5, que crec que són els que entren en fases d'ascens de Lliga EVA. La temporada nostra, en resum, passa per aquest dissabte guanyar i per aconseguir per tenir moltes possibilitats d'estar en aquest top 5.
Doncs queda clar, la temporada passa pel partit d'aquest dissabte. Després d'haver perdut la jornada a la pista del Jack Sants i de l'aturada per Setmana Santa, torna aquesta Supercopa masculina amb el conjunt de Jonathan Ramírez, sisè, com deia ara el Nil, un triomf per sota del pròxim rival, el Lloret Samba Hotels, el cinquè, i per tant qui marca les places de fases. De fet, Deix recorda que no serà l'únic duel directe de les últimes 6 jornades de Lliga, com deia ara.
Crec que tenim moltes ganes, vull dir, al cap i a la fi, els partits que ens venen, sabem que quan anem al camp del Lloret i quan ens toquin al camp del Martinenc, són partits vitals per nosaltres si volem aspirar a estar al top 5. Tenim moltes ganes, la veritat. Vull dir, volem estar al top 5 i jo crec que, vull dir, no tenim cap mena de problema per competir aquestes pistes difícils i intentar treure els partits endavant.
El Natació Sabadell té una mitjana de notació 6 punts superior als lloretencs a la primera volta, però els nedadors van tenir un partit espès a casa, perdent de 10-55-65 a les naus, als pavellons del club. Deix repassa d'aquesta manera les virtuts del rival.
Sabem que és un equip difícil, un equip rocós, un equip físic, un equip que té dos, tres tios que, bueno, que la remenen molt bé, però bueno, també sabem com hem de jugar per parar-los i com atacar-los. Vull dir, jo crec que serà un partit molt difícil de treure endavant, però que si estem tots a una i tots jugant com un equip, com estem entrenant, doncs jo crec que tenim possibilitats de treure'l i igualar-los en la classificació.
Dissabte, a 6:15, començarà aquest partit de la Supercopa masculina de bàsquet al pavelló El Molí de Lloret de Mar.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Fa una estona passàvem per la Nova Creu Alta i saludàvem el Sergi Garcés. Anem ara cap a la Finet Work Aquàtics de Canllong. Allà el Club Natació Sabadell està jugant des de fa, si han estat puntuals, 49 minuts, gairebé 50. El partit avançat de la Divisió d'Honor Masculina, diria de memòria que és la jornada 18, però segur que té millor memòria ell que jo. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Impossible tenir millor memòria. L'has clavat.
Sí, l'hauré clavat, però que ja et dic jo que és bastant senzill tenir més memòria i si no que ho diguin a casa meva. Com va el panorama aquí? Com va el partit? És el vuitè classificat qui visita avui el segon, amb 30 punts de diferència, amb un Astralpool còmodament instal·lat amb 8 punts de marge sobre el tercer. Per tant, en teoria no hauria d'haver-hi problemes. No sé, digue'm tu com està el panorama.
No hi ha problemes, Hem arribat ara fa uns instants, hem perdut el 25% del Departament d'Esports pel camí, de la Nova Creu Alta aquí a Calllong, però res, no hi ha problemes. És cert que ara mateix el marcador de la Finet Work Aquatics ens està fent una mica la guitza, perquè marca l'electrònic un 10-4, però realment el marcador... Espera, que ara em sembla que està tornant a fer la guitza. Ara no sé si és 12-4 o 13-4, crec que hi ha un petit embolic aquí amb el marcador. En qualsevol cas, acaba d'aturar un penal Xavi Tecles, el segon porter de l'Astralpool Natació Sabadell, just en el moment en el qual sona la botzina del final del tercer quart. Confirmem el marcador, 13-4, 13-4, està guanyant l'Astralpool Natació Sabadell al Real Canoe. No anava massa bé el marcador ara fa uns instants, però confirmem aquest 13-4. Per tant, partit plàcid des de l'inici. Em comentava ja l'informador especial que tenim, Oriol Ferran, aquí a la grada de la Finet Work Aquatics, que està sent un partit sense massa història per l'Astralpool Natació Sabadell. Adri, de fet, ha jugat Edu Lorrio els dos primers quarts. Ho està fent Xavi Tecles des de fa uns minuts. Fins i tot està jugant amb el dorsal número 1, amb el casquet número 11, en el lloc de Blai Mallarac, un dels joves de l'equip, Biel de Gràcia. Per tant, partit pensant sobretot en el desplaçament d'aquest dissabte.
Doncs falta un quart, més 9 pel Natació Sabadell, que té la victòria a la butxaca, i com deies ara, és l'avantsala, i segurament és el més noticiable, que el partit aquest s'avança perquè juguen a Romania aquest cap de setmana, a l'anada ja dels quarts de l'Eurocup contra l'Steaua de Bucarest. Per tant, l'últim banc de proves, si és que serveix de molt jugar contra el Real Canoe, en tots els respectes, però per la diferència que hi ha de potencial, pensant ja en Europa.
Sí, sí, absolutament. No sé fins a quin punt el que dius tu serà això un banc de proves, perquè amb el que havia estat el Real Canoe en un passat tampoc això, no molt llunyà, que havia estat un dels equips més potents i punters d'aquesta divisió d'honor, i realment veus les cares, i hi ha moltíssima, moltíssima joventut en aquest Real Canoe. Aquesta circumstància, de fet, és curiós, perquè el partit de la 17a jornada contra el Terrassa, la piscina del Terrassa, es va haver d'ajornar, es va haver d'endarrerir per l'eliminatòria de vuitens contra el Turquang a la piscina Terres Franceses, i aquest partit s'ha avançat, és el primer d'aquesta 18a jornada, perquè, com bé deies, l'Estralpul haurà de jugar dissabte a 8:45 del vespre, hora a Romania, per tant, una hora abans aquí a Sabadell, aquest duel d'anada dels quarts de final contra l'Steaua de Bucarest. Recordem, Adri, i bé, divendres ja farem la prèvia pura i dura del partit, però recordem que s'han vist les cares ja aquesta temporada, ho van fer a la fase de grups de la Champions, amb dues clares victòries per l'Estralpul Natació Sabadell, amb la qual cosa l'equip de Quim Colet, que per cert no està dirigint el partit per sanció, ho està fent el seu segon, Ferran Plana, doncs amb la qual cosa hauria de tenir una trajectòria sobre el paper assequible. Després s'ha de confirmar l'aigua, però assequible per arribar a la Final Four d'aquesta Eurocup.
M'ho ha semblat a mi, o és el sorollet de quan el Super Mario agafaves una monedeta?
Sí, correcte. Ara és el so que es fa servir quan comença l'esprint de cada quart, en funció de qui agafa la pilota.
Ah, i l'ha guanyat el Mario o el Luigi?
No, hi ha hagut salt neutral, han arribat a la vegada els jugadors del Real Canoe i de l'Estralpul, i per tant s'ha hagut de fer aquest salt neutral, ha tocat el jugador de l'Estralpul Natació Sabadell, però ha anat fora la pilota, i per tant qui ha començat atacant, tot i que no ha arribat a... Bé, ha estat un atac fallit en aquest quart, en aquest cas el primer atac del quart del Real Canoe, i ara qui ataca l'Estralpul és l'Estralpul, com diem, 7-10 per arribar al final del partit. 14-4, acaba de transformar el seu cinquè gol en el partit, el màxim golejador del duel, que no és altre que Fran Valera.
Doncs de 10 guanya l'Estralpul l'equip del sancionat Quim Colet al Real Canoe. Queden 7 minuts llargs. Quan acabi, tindreu tota la informació, com sempre, aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi bé, Vituri, una abraçada.
Adéu, adéu.
Afegim també un apunt de ciclisme, perquè David de la Cruz està afrontant la tercera etapa de la Itzúlia. Avui el sabadellenc va deixar-se 23 segons ahir a l'arribada a Cambo, a territori francès, i és el lloc 65 de la general d'aquesta volta al País Basc. Per tant, ha pujat uns quants graons, 9 posicions. Avui, 191 quilòmetres entre Ezpeleta i Alsasua. Es pugen 6 ports puntuables de segona i tercera categoria, l'últim a 20 quilòmetres de meta. Segueix líder l'eslové Primoz Roglic, amb 10 segons de marge sobre el danès Matías Esquielmos, i també el belga Remco Evenepoel. Quart és Juan Ayuso. You got me. I aquest cap de setmana es tanca la Lliga pels dos sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell, i cap dels dos tindrà res en joc, ni el masculí a Superliga 2, amb la permanència ja a la butxaca des de fa setmanes, ni el femení, que no té cap possibilitat d'assolir la zona noble de la Primera Nacional. L'última prèvia ens l'apropa el Samu Prats.
El primer equip masculí del Natació Sabadell rep el Mediterrani Castellón dissabte a les 5. En el partit de la primera volta, els nedadors van aconseguir guanyar els dos primers sets, però una gran reacció dels de Castelló va impedir que els de Roberto Pozzato s'emportessin la victòria. En aquesta última jornada de Lliga, els dos equips buscaran la victòria per intentar acabar amb bones sensacions la temporada, però res més que això, ja que cap dels dos té opcions ni de baixar ni de saltar a la zona alta. Com a màxim, el club podrà millorar un lloc la seva posició actual i acabar setè. Per altra banda, el sènior femení, que és cinquè amb 37 punts de la Primera Nacional, rep el Paterna Liceo, segon classificat, just després, a les 7 del vespre. A la primera volta, les nedadores no van guanyar ni un sol set. Per tant, el partit es preveu força complicat per a les de Xavi Perales. Tot i això, si les sabadellenques aconsegueixen guanyar, podrien optar una meritòria però anecdòtica quarta posició. Per això, hauran d'esperar una ensopegada del Sant Quirze a Bordils.
I avui acabem amb rugbi, duel directe per les filadores del Vallès a la segona catalana femenina. El conjunt vallesà s'afronta a Cocodrils en la 12a jornada de Lliga, la fusió del Sabadell Rugby Club amb les Carboneres de Terrassa, quan falten 3 jornades per acabar la competició, té un partit contra un rival que, amb una jornada menys, és veritat, però compta amb els mateixos triomfs que les vallesanes. Bet Graner, l'entrenadora de les filadores, destaca l'avantatge de jugar aquest partit a casa.
Nosaltres aquest cap de setmana penso que juguem amb l'avantatge que juguem a casa, perquè Terrassa per nosaltres és casa, que estem fusionades. Llavors espero que això ens doni una mica d'avantatge, que el primer partit de la jornada 5 va ser a Marbella, a Poblenou, i el camp és molt intimidant, la grada era seva, llavors aquest cap de setmana gira una mica les tornes i penso que això ens dona una mica d'avantatge, i també el nivell i l'experiència que nosaltres hem guanyat durant tota aquesta temporada entre un partit i l'altre, evidentment.
En el partit de la primera volta que ara esmentava Graner, les filadores van perdre 22-7 a la Marbella. Malgrat que ara els venen uns partits complicats en aquest tram final de Lliga, Graner es mostra optimista.
Bé, molt fortes, molt sanes, amb moltes ganes d'entomar-ho. No hi ha hagut una baixada a nivell emocional, al contrari. O sigui, penso que l'equip està treballant cada entrenament cada vegada amb més intensitat i amb més ganes. Comencen a sortir les coses que treballem als entrenaments, als partits, i això també dona molt aire fresc, no?, també en el joc. I jo crec que les noies ho noten, i això fa que encara que quedin tres partits tinguin ganes de portar i donar i almenys poder aguantar la quarta posició.
Doncs intentant aguantar la quarta posició, no aspiren a cotes més altes. Actualment, recordem, les vallesanes són quartes, però és que el seu rival de diumenge és cinquè, Cocodrils. El duel a les 12 de diumenge a les Fonts. Demà aquí a l'Hotel Suís la cosa anirà de laterals. Un d'esquerra, Toni Herrero, per part del Sabadell, donant la visió de la prèvia d'aquest Sabadell-Teruel. L'altre, de dretà, Aitor Pascual, l'exarlequinat, ara a les files del Teruel, que tornarà a la nova Creu Alta. A banda d'això, tindrem futbol sala, tindrem futbol juvenil, tenis taula, i atenció que aquesta tarda tenim cita al gremi amb Toni Padilla, entre d'altres, presentant el seu llibre Mala piel. Pensava que era l'Helena Molís qui presentava, però no, ha tret el cap ja la Núria García entre tota la colla d'informatius. Per tant, nosaltres recollim i marxem gairebé les dues del migdia, ara el Notícies Migdia. Això sí, no m'oblido de l'abraçada des d'altra banda del vidre de la Beatriz Aguilar. Que vagi bé, bon dimecres, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.